berenar informatiu a Madrid. Arribem així a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen quan siguin les 5.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Heu de saber que la biòloga Anna Travesset ha rebut el Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de programa, ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara tenim en Toni Cardell, aquí amb nosaltres al Control Tècnic. Toni, com estàs? Benvingut. Un dia més, a ser fins ara hem jugat amb les paraules i amb els 170 anys de la Filarmònica Porrerenca, ara mos toca saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tèntol. Xisco Nadal, com estàs?
Molt bon dia.
Ben tornat, se l'estil i bé com va.
Som aquí, bé.
I Miquel Junca, com anam?
Oh,
i de, ja som tots aquí de nou. I ara, anunciat aquesta portada en la qual dèiem que la biòloga que fa feina i viu a Mallorca, Anna Travesset, ha rebut el Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies de Recursos Naturals. De fet, ahir el rei li va donar aquest guardó, un guardó molt important per la investigació i la ciència. Tot d'una en parlarem, però abans avui començam aquesta taula de redacció amb un altre tema que ens ha cridat molt l'atenció. Hem d'anar fins a Amsterdam perquè és la primera capital de tot el món que ha prohibit els anuncis de carn i de combustibles fòssils a la via pública.
Sí, sí. Si aneu a Amsterdam, no veureu anuncis ni d'hamburgueseries, ni de carn, ni de cotxes, ni de viatges d'avió a llocs com autobusos, tramvies o estacions. Perquè d'ençà de dia 1 de maig, aquesta ciutat dels Països Baixos s'ha convertit en la primera capital del món en prohibir la publicitat a espais públics municipals de productes càrnics i de vehicles que funcionen amb combustibles fòssils. Amb Amsterdam ja són 9 ciutats dels Països Baixos que no permeten els anuncis de combustibles fòssils i 4 que ja prohibeixen la publicitat de carn.
I ara demanem per què?
Aquesta prohibició no afecta els anuncis a mitjans de comunicació ni a internet, però el govern de la ciutat espera que això contribueixi a reduir la petjada ecològica dels habitants d'Amsterdam. Aquesta mesura ha estat promoguda per partits com l'Esquerra Verda i el Partit pels Animals. Asseguren que intenten que les grans empreses no ens diguin contínuament què hem de menjar o comprar, diuen, i que la seva voluntat és reduir el consum tant de la carn com del combustibles fòssils. Recorden que la producció d'aliments càrnics exigeix molta més aigua i energia que els d'origen vegetal i que contribueix a l'escalfament global.
Vaja, mos ha cridat molt l'atenció. Creus que és una mesura que realment combatrà això que pretén el govern del Països Baixos, o que ajudarà a no consumir tanta carn, per exemple, o no viatjar en avió i utilitzar altres sistemes de transport més ecològics, si és que n'hi ha? Bé, sí que n'hi ha, però...
Jo crec que tota primera passa, de vegades, és incompresa, i el que ara ens sembla un doll d'aquí una sèrie d'anys ens semblarà meravellós. Jo penso, quan se va començar a prohibir lo d'anunciar tabac, falques publicitàries, no fer anuncis a la tele, etc., semblava com si s'acabés el món. Quan varen prohibir fumar dins els establiments, semblava que anava a morir la restauració. Quan no se podia fumar a les terrasses, semblava que la gent començaria a tenir problemes de qualque tipus per no poder fumar a les terrasses, i el món no s'ha acabat. I, és cert, no sé si arribarem a aconseguir-ho, però la producció de carn arreu del món és excessiva, consumeix un munt d'aigua, aigua que de cada vegada n'hi ha manco en aquest planeta anomenat Terra, i ja hi ha països que exploren el consum d'insectes, que són molta més proteïna amb molta manco d'aigua. Aquesta dieta que em fa il·lusió, possiblement no, però supos que en aquest cas els holandesos han decidit començar a posar fil a l'agulla amb aquest tema. És a dir, m'ho sembla una mica marcià o una mica distòpic, perquè venim d'una dieta i d'una manera de concebre el que seria la nostra alimentació d'una casta, però pot ser el futur d'aquest planeta passa per aquí i encara no en són conscients.
No, i que si en vol consumir de combustibles fòssils o d'hamburgueses, en consumiràs. Això sí. És propaganda, és publicitat, ben que dir. Es ve que pots anar per carrer i pots veure un anunci i dir, ah, sí, me fa ganes una hamburguesa ara. Sí, és a dir, no hi connectaves, vols un anunci i te'n vas directament a un...
Clar, a vegades...
a una hamburgueseria de menjar ràpid.
Però, per exemple, tu te passa això?
No, jo no me passa, però pot ser que
passi,
que els anuncis criden a la gent,
Home, els cinemes està estudiat que fan anuncis de crispetes i de begudes fresques, que obrin el tapet, que fan... Ara no vull fer ASMR, perquè llavors no m'ho surt bé. ASMR m'ho surt bé, el que no m'ho surt bé són els renous, que te surt la beguda i de vegades... com els cans de Pavlov, el teu cervell comença a salivar i en aquell moment entra una setada. I si tens una parella més o maco simpàtica, li dius, carinyo, te sap greu anar a cercar-me un refresc. I si t'estimen o el viren, qui pot haver una recompensa posterior, doncs te van a cercar refrescos, crispetes i tot allò que demanis.
Clar.
Sí, és així. I és vera que mos hem avasat en els anuncis d'hamburgueses, i com aquests anuncis d'hamburgueses que tenen moltes coses i que regalimen. No sé si fan...
Que són falsos, com
poc reals. Anava a dir, sí, exacte. És a dir, hamburgueses sí, poc reals.
Vas a menjar l'hamburguesa i és un tros de pa aixut.
Hamburguesa ben seca.
Allò de l'enorme és petita.
Sí, però sí que es ve que... a més, també tots els nutricionistes diuen que menjar més carn de la que realment en demanesteu el nostre cos. Òbviament que cada persona és un món i cada persona ha de saber que és allò que necessita el seu cos per funcionar, però és un problema mundial i crea l'atenció que ja els Països Baixos hagin posat fil a l'agulla en aquest sentit i que hagin prohibit també, per exemple, anunciar vols. Clar, diu, no, ara d'Amsterdam a Palma per 30 euros. Això ja no existeix, no?
Clar, ells tampoc, tenen el problema... No, mira, ara estava mirant precisament això i barats no són els d'Amsterdam, ni per anar d'aquí cap allà ni d'allà cap aquí.
D'allà cap aquí o d'aquí cap allà.
Per l'estil.
Bé, no ho sé, no n'he agafat un d'origen Amsterdam, he mirat Palma Amsterdam i Palma Estocolm, per exemple, que no sé per què, però al nord d'Europa ha pujat una barbaritat aquestes darreres setmanes.
Ho diuen.
Però les coses van com van. No sé si prohibint els anuncis de viatges la gent deixarà de tenir ganes de conèixer món.
Tu entendràs.
Jo tinc ganes de conèixer món, Junc, el món va així. He aprofitat per mirar els preus d'Estocolm, que fa ja un parell de mesos que ets a vigil, i no hi ha manera de que davallin. No, és que anar a Estocolm, és quan anar, surt més a compte anar-te'n.
Ara han pujat molt, però ja hi vaig anar l'estiu passat i m'ha costat poquíssim.
Ja hi som.
Però
has arribat tard, Xisco.
No, és que en Mateu sempre tres passes per endavant.
No hi ha altre aeroport, vés a Malmo.
A Malmo, més altres hi van conèixer.
Estocolm.
Malmo, ell m'ho va dir que està més a prop Copenhague, que ell va anar a Copenhague. que sí. Tu hi vas anar i també te va sortir més barat que si anassis ara.
Sí, però jo vaig fer Copenhague i vaig anar en tren a Malmo, que és un viatge preciós en tren. Però deia que el problema que tenim nosaltres, i que per això nosaltres no podrem, a vegades quan parlem de combustibles fòssils, també hauríem de parlar en funció del territori i de les necessitats, nosaltres, de vegades, sortim d'aquesta illa en avió o no sortim. Per molt que vulguis, no pots agafar un velomar i arrencar pedalant per arribar on vulguis. Per tant, els Balears som un microcosmos o un ecosistema particular, però és cert que no hi ha vols directes a Suècia. Hi ha Estocolm, si no vaig malament, i Göteborg. No hi ha respús. A Malmo no hi podem anar, Marfares, que hauries de fer però escala sí. I encara és més petjada.
Aquest és un altre meló, que com han pujat els preus dels bitllets, en parlarem. Ja sabeu que tot és un sistema global que se mos escapa. La crisi, les guerres i tot aquest...
S'estrator Muz, que no sabíem ni on era, i ara ja passa a formar part del nostre dia a dia.
Parlarem, però bé, com dèiem, ara hem de felicitar Anna Travesset per aquest guardó, per aquest Premi Nacional d'Investigació en Ciències i Tecnologies de Recursos Naturals. The lights are off, but somebody's home.
La investigadora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, l'IMEDEA, Anna Travesset, va rebre el Premi Nacional d'Investigació Alejandro Malaspina, la modalitat de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals. Aquest guardó es va lliurar al Palau Reial de Pedralbes en un acte presidit pel rei Felip VI i per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant. Anna Travesset es va llicenciar en Biologia per la Universitat de Barcelona i es va doctorar en Ciències Biològiques per la Universitat de Pennsilvània. Actualment és investigadora a l'IMEDEA i és professora col·laboradora a la UIB i ha centrat gran part de la seva feina en l'ecologia de les illes, dedicada especialment a estudiar com les espècies vegetals i animals interactuen i com aquests processos modifiquen la biodiversitat illenca. Els Premis Nacional d'Investigació són considerats els reconeixements científics més prestigiosos de l'Estat i des de l'IMEDEA destaquen que per segon any un investigador d'aquest institut rep aquest guardó. L'any passat va ser Víctor Vilarrasa, que va ser guardonat amb el Premi Nacional d'Investigació per a Joves en la modalitat d'Enginyeries i Arquitectura. Segons el director de l'IMEDEA, Alejandro Orfila, això demostra l'alt nivell i la potència de la ciència que es fa a les nostres illes.
Doncs enhorabona per aquest reconeixement tan important en el món científic per l'IMEDEA i per Anna Travesset, perquè fan una feina de recerca extraordinària i que se pot veure en tot el documental, les investigacions, les documentacions que van publicant, molt interessant. De fet, hi ha un documental d'en Joan Bové que crec que ronda, que ja podrem veure, que han rodat a 7 llocs remots del món, han anat a llocs on és molt difícil accedir-hi i han pogut gravar la biodiversitat d'aquests espais també amb la gestió d'en Anna Travesset de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, així que tot una feina molt interessant que se fa en aquest sentit i sempre amb la investigació. Així que, fet aquest apunt, darrer tema, ara una miqueta més frívol, aquest vespre, aquesta matinada, ha passat la Met Gala a Nova York.
Un any més, el Museu Metropolità d'Art de Nova York ha acollit la Met Gala, un esdeveniment de moda que reuneix a molt de famosos d'arreu del món per recaptar fons per l'Institut de la Moda. I enguany, la temàtica triada duia per títol La moda és art. I clar, han trobat vestits i interpretacions ben diverses i extravagants, com no podia ser d'altra manera. I començam aquesta repassada de la Met Gala parlant de l'estora vermella, que enguany estava decorada amb moltes flors i amb picades d'ull a Van Gogh. Però, com dèiem, hem de parlar dels vestits que varen passar per d'aquesta estora. Per exemple, Beyoncé hi va aparèixer amb un vestit platejat amb una forma que semblava un esquelet. Feia 10 anys que Beyoncé no anava a la Met Gala i sembla que s'ha reconciliat amb aquesta festa. També va cridar l'atenció Katy Perry, que anava amb un vestit blanc i amb una màscara d'esgrima platejada que li tapava completament la cara. Més persones que varen passar per aquesta Met Gala, Rihanna i Nasab Rocky, varen tancar aquesta estora vermella, ella també amb un vestit platejat, però en aquesta ocasió inspirat en l'arquitectura medieval de Flandes i per la qual s'han utilitzat més de 115.000 peces de cristall. Va arribar tard, com sol fer sempre Rihanna, perquè és el seu segell.
Si vives a la darrera, no...
Clar.
No passa res.
I venga tard. No, bé... etcètera, gent que l'esperava, Junkers. Ell anava tot cobert per una bata de llana rosa. També hi va ser Madonna, que lluïa una proposta en referències a una pintura surrealista de Leonora Carrington. Una de les que més va sorprendre pel seu model va ser l'alemanya Heidi Klum, que es va presentar a la gala vestida com la Vestal Velada de Raffaele Monti, que és aquesta escultura clàssica quan diuen que si el marbre pot imitar el teixit, que és aquesta escultura que han vist 50.000 vegades a les classes d'història de l'art, i dona Heidi Klum va fer el que va pora, intentant imitar aquesta Vestal Velada de Raffaele Monti. Na Georgina Rodríguez, per exemple, que va haver de pagar entrada per aquesta festa benèfica, va anar vestida de la Verge de Fàtima, cosa que molta de gent no va acabar d'entendre. O Luke Evans, que va fer un homenatge en Tom of Finland. I un dels vestits més comentats va ser el del cantant Bad Bunny, que es va vestir d'ell mateix, però de vell. Anava amb un smoking completament negre, fet a mida per Zara, però anava amb els cabells i la barba blanca i amb la cara plena de rua. Sabeu que li van posar una sèrie de pròtesis, una sèrie de camuflatges, perquè Bad Bunny nas més vell o... com seria en Bad Bunny, d'aquí 30 anys. I ja que parlant d'aquest vestit a mida fet per Zara, per Bad Bunny, Marta Ortega i el seu homo, Diego Torreta, varen anar a la Met Gala per primera vegada, varen poder passar per aquesta estora vermella.
I com anaven vestits?
Normal, senzillets. És a dir, no varen destacar precisament per imbuir-se de l'esperit d'aquesta Met Gala, on no hi va anar, avui ho comentava amb la meva amiga Cati Mollà, que han comentat a la periodista Cate Molla, que han comentat la gala d'Smet, i me diu, aquesta gala perd quan no hi ha a Sarah Jessica Parker. És a dir, quan la reina de Sex and the City sí. no va a la Met Gala, en aquest gran esdeveniment, tampoc hi havia a Rosalía enguany, perquè està de gira en la Lux Tour, tampoc hi havia en Timothée Chalamet, perquè estava mirant un partit de futbol, crec, tot i que sí que hi havia la seva parella i tota la família de la seva parella, que anaven, sí, les Jenners i Kardashians, sí. anaven vestides com a d'estàtues sí. romanes, que va ser l'inspiració que van agafar.
Perquè ella no en Kendall, no?
Si no vaig errat, ella és na Kendall Jenner, perquè es fia de na Kylie Jenner i de sa mare de ses Kardashian. Kardashian va ser el primer pare, en Jenner, el tenista, va ser... Bé, que ara sa tenista, diríem, va ser el segon pare d'aquesta família.
I que dius que tota sa família Kardashian...
Ses Kardashian, excepte sa mare, que anava com amb un kimono, elles varen optar per ser dones d'escultura. Na Kim anava com a de daurat i les altres dues germanes que hi anaven pareixien, diuen que volien imitar la Venus de Samotràcia i la Venus de Milo.
Clar, perquè si no tens un contest, és a dir, tu comences a Met Gala,
si no te posen una foto allà de vora, tu no saps de què van vestits. Això per començar.
Ha d'haver una explicació, qualcú que sí. te digui...
Haurien d'haver contratat historiadors de l'art sí. per posar-los a la porta del museu i que anessin donant una mica de context. S'hi pot anar de diferents maneres en aquesta Met Gala. Per exemple, tu que ets influenciadora, a tu tot una marca te podria comprar l'entrada per qui nassis.
I va, això he de m'estar.
Te donen l'entrada i hi vas. D'altra gent, sobretot gent rica, rica anònima, podrien dir, compra aquesta entrada per poder anar. S'han recaptat 36 milions de dòlars en aquesta festa.
És increïble.
Una festa no exenta de polèmica, perquè per primera sí. vegada Nan Wintour era copresidenta en Nicole Kidman i Serena Williams d'una banda, però tenia com uns presidents d'honor, que era el matrimoni Bezos, que sembla que ara els Bezos el que volen és comprar el món de la cultura a força de mollar euros, perquè no volen que s'associï el nom d'Amazon, que és el seu gran empori posició a lo que seria l'explotació laboral i altres herbes, i així, quan fas aquest posicionament
valen
SEO...
Valen fer un greenwashing.
Exactament, quan fas aquest posicionament SEO i cerques Jeff Bezos, a lo millor sempre la primera cerca no serà que Amazon pague poc en els seus treballadors.
I doncs, sí, realment, prenent aquesta gala...
Parar d'en Junques pel que fa.
Sí, és que, bé, jo aquest món me perd.
Has de tenir molt de dubbes. Llavors, has de pensar bé que te posaràs, però no tots els que te posaràs, sinó el discurs que hi ha darrere allò que te posaràs.
Hi ha gent que no té discurs. No té discurs. Na Rosalia fa 2 anys, recorda'm, va dir que havia agafat un pedaç negre que tenia per casa seva i que mentre
pujava... Però ho va justificar.
No, que mentre pujava ser escala se va inventar el discurs.
Exacte.
Estimada, clar.
Però ell ho va dir. Pensar en un moment.
I ho va dir.
Ho va dir dins el cotxe, perquè anava una mica alegre i va fer com una broma
en
el seu company de cadira i li va explicar una mica que ella no sabia ben bé ni què havia de dir, que se va inventar allò quan li varen fer l'entrevista.
També és una actitud que li interessava poc. No?
Ara bé, està cridant més atenció sense cap mena de dubte. Jo crec que és amb Bad Bunny, amb aquest envelliment aposta perquè l'art no és jove, o això era allò que volia reivindicar. Imagina'm.
Sí, no, i sobretot plantejar una mica que l'art també ha d'envair, i ell com un bon quadre o com un bon vi pot ser... Engreixar de maneres que també han agradat molt, perquè es Met Gala també és com un termòmetre de qui seran les noves celebrities. Perquè hi havia els dos protagonistes de Hit It Rivalry, els dos actors que anaven fets un pinzell, però sobretot en Hudson Williams feia un homenatge a qualque torero, perquè anava vestit com a de torero en coa, que a mi m'ha agradat molt la proposta, i llavors en Conor Storrie, que també era per allà, han triomfat. És a dir, ara els homes ja han perdut una mica sa vergonya quan van a la Met Gala no t'hi presentes vestit amb un smoking. Optes per altres coses.
A mi sé que m'ha agradat molt en Sabrina Carpenter, també amb un discurs important darrere el vestit que duia, perquè ella duia un vestit fet de cintes de cine d'antigues, de pel·lícula antiga.
De cel·luloide.
Exacte, de la pel·lícula Sabrina. Clar. I ella, en Sabrina Carpenter, i duia també com una cosa pel cap, que posa Sabrina...
Per si qualcú no la reconeixia.
Exacte.
O per si se perdia, no?
I d'on ha tratat el cel·luloide de Sabrina?
Sí, ho han explicat també, sabeu que...
No, segur? Qualcú... Qualcú... Sí, jo que sé.
Einstein, per favor. No cal entendre aquesta desconfiança en la Sabrina Carpenter.
No, però si qualcú ha comprovat que sigui la pel·lícula.
Sabeu que sí.
Arroba Sabrina Carpenter.
Sí,
i que te passis fotogrames.
D'acord.
No, envia una carta, digui-li, hello, I am Celestine Oliver. Ten dubtes. M'agradaria saber si realment és el metratge original d'en Billy Wilder o t'has marcat un... O m'has intentat marcar un gol.
Exacte.
Seria una meravella.
Sí, un pot també fent homenatge a Audrey Hepburn, que sempre...
Perquè ara, per exemple, Celestine o en Junker, si vos convidassin a la Met Gala, hi aniríeu o no?
Jo crec que no. Jo però està envoltat de segon quina gent. Mira, no és el meu món. No.
Mira, clar, bé, primer mos hi han de convidar tot convidats.
Clar. Mm?
És a dir, tot vol i tot. Però clar,
dineral que te gastaràs amb aquest
vestit. Hem de pensar el concepte
en qui xerres.
O sigui, no per xerrar, però
cobra,
quin concepte.
Es comets en la Sabrina Carpenter, vas allà, o la Sabrina.
Hello.
Ah? Anar amb Bad Bunny, el man com us entendrem. No?
Però hauríem de pensar un concepte nostrat.
Tots de rosa corporatiu d'Ivetres.
Ja jo està. Crec que aniria de quadre d'en Coll Verdolet.
Per exemple.
Aniria vestit a l'ample, però amb pallets. I quan qualcú m'ho demanàs...
Faria furor.
Li diré, I am Coll Verdolet Peintre.
Seria la millor promoció.
Sí.
Veus? Ja teniu una
idea. De vestit a l'ample.
I jo entraria...
I faríem un ballet.
I jo entraria fent esparado.
El sap veiem.
Tura. És que seria... Sí. És que ara ja la Met Gala m'ha de convidar.
Ho veiem.
Totalment. Sí. És que és això. Es troba el concepte. I després que en parlin, perquè també, no sé si en aquell Perry, que anava com a d'intel·ligència artificial...
També hi havia gent que costava entendre-la.
Jo no he arribat a entendre... No he arribat a entendre què era.
I, però allò que te fa saber que és intel·ligència artificial o que va vestida d'intel·ligència artificial és que allò, el guà, allò de dur 5 dits en dur 6. Perquè això és una cosa que quan intentes reproduir una persona és intel·ligència artificial, els dits no els controla. Per tant, la crítica és intel·ligència artificial a partir d'aquest vestit, perquè ja vos dic, hi ha tot, cada un hi ha una cosa al darrere que cal analitzar i saber... Però va, però bé.
No sé fins quin punt s'ho passen bé, eh? També, no, ja, això no és com fer... No és com fer la fressa de carnestoltes, eh? No, amb els amics,
no. Has anat a Beyoncé, era espectacular, aquella espècie com de exoesquelet fet tot de...
Sí, sí.
Com de pedreria.
El Beyoncé és increïble.
Ara, i no, també no ets ningú si no dus un superabric. Per anar a aquesta gala has de tenir un abric
plomes,
que tingui coa.
De,
o que tingui coa, que arrossegui. Si no arrossegues qualque cosa, no ets prou modern.
I hi havia na Georgina Rodríguez, també, eh? Que sí. No és el primer pic qui va.
Anava vestida de la Verge de Fàtima.
Exacte. Veus, ella també ha tingut una referència...
Tu que me demanaves quan anaven en Torreta na Marta i na Marta Ortega, ara ho cercava, senzilla. És a dir, ella anava amb un vestit blau fosc.
Bé.
Discreta. Jo crec que ella anava allà a captar clients, si m'apures.
Clar, supos que també és un lloc que se fan negocis. Bé, aquesta ha estat la repassada en aquesta Met Gala, que cada any dona molt de titulars, ja ho podeu veure, i arriben aquí fins i tot a les Illes Balears. Ara són les 4 i mitja, feim un tèntol i tornem tot una.
Quin és el teu moment de tèntol?
El meu moment tèntol és quan som a ca nostra i tenc una estona per poder descansar, me poso en el sofà i o bé llegesc o me poso una pel·lícula o una sèrie, això depèn del dia. I estic tranquil·la, fora pensar en res del dia a dia, fora estar pendent de ningú, més que descansar i passar una estona de relax.
Altres ràdios, diversitat.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, eh? Carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Demanau mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. No tot treball és feina, ni tota feina és treball. Per què de vegades dubtam a l'hora de fer servir les paraules treball i feina? Perquè sovint són intercanviables, però no sempre. El context es marca quina hem de triar. Per exemple, podem dir anar a fer feina o començar a fer feina, però no diríem anar al treball o començar a fer treball. En general, feina fa referència a l'ocupació amb què ens guanyem la vida, però també a qualsevol tasca que requereix esforç o dedicació. Per això deim, hem tingut molta de feina, o aprendre èuscar du molta de feina i no molt de treball. En canvi, treball sol referir-se més a l'acció o al resultat d'una activitat feta amb esforç continuat. Per exemple, la meva feina implica un treball intel·lectual. Dit d'una altra manera, en expressions més abstractes i generals solem trobar-hi treball. I en les més concretes i quotidianes, sobretot quan parlam de persones, usam més feina. En l'àmbit acadèmic o laboral, però, és habitual trobar la paraula treball. Grup de treball, accident de treball, lloc de treball, en aquest cas també sinònim de lloc de feina, oferta de treball o teletreball. A Mallorca és més habitual dir feina i fer feina. Per això, lloc de feina sembla més genuí. Ara bé, lloc de treball s'usa especialment en documents administratius, mentre que lloc de feina s'usa en contexts informals. Res, una feinada. I terme explicat, terme acabat.
Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Ens toca brostejar una miqueta en la història amb en Tomeu Canyelles. Tomeu, com estàs?
Molt bones tardes, molt bé.
Bé, avui has intentat mirar mem qui hi havia d'actualitat.
Es vera mem.
I has topat amb un escriptor, artista...
Jo crec que un personatge completament polivalent. Sí, no, a més, sí, personatge, perquè no te l'acabes.
No, no, no.
No te l'acabes. Hi ha tanta llegenda i tantes històries en seu voltant i anècdotes i també una grandíssima producció, no només cinematogràfica, sinó també literària, que paga la pena, aventura, reflexionar un poquet damunt el personatge que avui us donem en aquesta secció.
Exacte, que és italià, és Pier Paolo Pasolini.
Correcte.
Avui parlant de Pasolini, però també que té relació amb Mallorca, especialment. Llavors,
sí,
per
què? Exacte.
Perquè ho anirem coneguent al llarg d'aquesta secció, però començam, Tomeu, per moltes persones, el nom de Pier Paolo Pasolini està lligat inevitablement i indestriablement en el cinema.
Sí, és així. De fet, la seva influència com a cineasta d'alguna manera ens ha fet perdre perspectiva que Pasolini va ser, primer de tot, escriptor. I jo diria que debutar rere la càmera quan ja era una figura ben reconeguda, no? Però també hem de dir que de la mateixa forma que algunes de les seves pel·lícules com El de Camaró, Els contes de Canterbury o La controvertida Salo han passat a la història, etc., art, no s'hauria tampoc de perdre perspectiva, no s'hauria d'oblidar que en Pasolini va conrear la poesia, la novel·la, l'assaig, el teatre, fins i tot el periodisme, no? De fet, l'any 1939, poc abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, Pasolini es va graduar en el Col·legi de Literatura de la Universitat de Bolonya, no? Quan ja, de fet, ell era un consumat participant a tertúlies literàries amb altres companys seus, no? Com, per exemple, no sé, en Hermes Parini o en Franco Farolfi, no? L'any 1941, sota l'Itàlia de Mussolini, va publicar el seu primer poemari, no? Que, de fet, va ser un punt de partida no només per en Pasolini, lletre ferit, sinó també per polemista, ja que és aleshores quan ell serà convidat de la revista Il Setaccio, no? Per raons purament polítiques. En Pier Paolo no només defensava una posició crítica contra el feixisme, sinó que també havia experimentat un gradual apropament en el comunisme, un fet que marcarà els transfons d'uns textos seus que, per altra banda, tingueren molt bona acollida a la Itàlia de la postguerra.
I 50 anys després, Tomeu, d'aquest assassinat, podrien dir que l'obra literària de Pasolini té una vigència significativa.
Sí, Xisco, jo penso que sí, que el redescobriment d'en Pasolini com a escriptor s'explica en part perquè el corpus de la seva obra abasta una sèrie de temàtiques que coneixem de primera mà. Vull dir, per exemple, els efectes nocius del consumisme i l'alienació que provoca en els individus en el context de la societat de masses, no? Vull dir, els seus textos no només parlen d'un sentiment de classe, sinó també de violència simbòlica, no? Un caire que, de fet, exprimiran com algunes de les seves pel·lícules més reconegudes, no? A més, tots aquests ingredients fan de la seva una figura que no només és incòmoda, sinó que també és profètica, no? Perquè la càrrega analítica que tenia en aquesta obra seva li permet diagnosticar no només els clarobscurs de l'època que li va tocar viure, sinó també de quina manera podia afectar les generacions futures, no? En el final, aquesta lucidesa seva, no?, i que en definitiva el converteix en un dels millors exemples de l'intel·lectual compromès, ha mantingut viu el seu llegat, no? I millor encara el continua projectant en el temps present a partir de, no ho sé, cicles de cinema, reedicions dels seus llibres, primeres traduccions a la nostra llengua, per exemple, cicles temàtics i altres iniciatives de tot color.
De fet, sí, avui commemorem una efemèride, que és la primera novel·la que va publicar, que va ser tal dia com avui.
Exacte.
Però també l'any passat, el 25, va fer 50 anys de la mort de Pasolini, per tant, també va ser un any de... Sí. de recordar,
sí,
de rememorar,
de redescobriment,
de republicar, d'analitzar la figura de Pasolini, per tant, encara molt, molt present, 50 anys després de la seva mort, Pasolini. Com dèiem, avui, 5 de maig de 1959, Pasolini debutava com a novel·lista amb una obra titulada Una vida violenta. Quin paper juga la violència a la seva obra i també a les seves pel·lícules, sí, contes?
Sí, és que, mem, jo crec que podríem dir més que de la perspectiva de l'art, que la violència per violència no és més que un malbaratament d'esforços i poca cosa més, no? No obstant això, quan aquesta temàtica esdevé un mecanisme per tractar les contradiccions de la societat contemporània, es completa l'articulació d'un missatge que aspira, pues, això, a revelar els abusos de poder, el funcionament de les ideologies totalitàries o la manipulació a través de la cultura de masses, no? Vull dir que això, evidentment, ha donat lloc a obres que poden ferir sensibilitats, especialment pel que respecta al cinema, no? Jo crec que, de fet, és una imatge prototípica, no? Aquest discurs al·lucinadíssim de Salo no només esdevé una successió d'escenes provocatives que poden ferir la sensibilitat dels espectadors, no? Pel seu component deshumanitzador, sinó que també serveixen per explicar-nos com el desig de poder condueix a l'esborrament d'identitats, o també s'uniformització dels desitjos, i en darrera instància, que això és molt important, s'objectualització, és a dir, la cosificació dels éssers humans. No?
Ell ja parlava de cosificació.
Clar, 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 vull dir que hi ha temàtiques aquí, damunt la taula, que en definitiva permeten moltes lectures, no? I debats que, com dèiem abans, conviden a contemplar en Pasolini com una espècie de profeta dels temps incerts que hem hagut d'heretar i viure. Mm-hmm.
I no deixa de ser paradoxal, Tomeu, que algú que ha emprat la violència com a recurs narratiu acabés sent una víctima, precisament, de la violència, perquè la seva mort, si no, va ser violenta.
Sí, sí, vaja que sí. És que, de fet, s'ha escrit molt d'aquest assassinat que, recorden, va tenir lloc el 2 de novembre de l'any 1975, és a dir, fa pràcticament mig segle, no? I si se'n parla encara, és perquè és un d'aquests casos que mai s'ha acabat d'aclarir del tot, no? Perquè, mem, segons la versió judicial inicial, en Pasolini va ser assassinat per un jove de 17 anys anomenat Pino Pelosi després de que, presumptament, el director i escriptor hagués fet com a certes proposicions de caire sexual, no? A mi, el cas certament està ple de llacunes i arriba un nou punt d'inflexió durant l'any 2005, és a dir, fa pràcticament uns 20 anys, no? Quan en Pelosi, retractada la seva confessió, no? Va ser aleshores quan va explicar que tres joves vinculats a l'ultradreta havien assassinat en Pasolini.
És a dir, no va ser un crim passional.
No, aquí ja hi havia altres històries, perquè, mem, és que també no oblidem una cosa, Margalida, i és que en Pierpaolo Pasolini era una figura altament controvertida, no només pel seu posicionament polític, sinó perquè també era una persona obertament homosexual a una Itàlia plena encara de prejudicis i complexos, no? Vull dir, sabem també que en els moments de la seva mort en Pasolini estava treballant en una nova obra a la que denunciava xarxes de corrupció i altres trepitjots polítics que van encendre totes les alarmes a una Itàlia a la que a remol de les crisis econòmiques s'havien endinsat en un clima creixent de tensió social, no? I que, de fet, ho hem de dir, va provocar un bon seguit de crims polítics des que encara ara se'n parla, no?
Com deia, en Pasolini també té relació amb Mallorca de qualque manera.
Sí, és vera.
Perquè ara, com un apunt literari, és interessant destacar i assenyalar que una editorial mallorquina fa una feina molt important per traduir Pasolini en el català.
Sí, així és. Jo crec que aquests darrers anys Leonard Montaner Editor ha pegat un fort cop damunt la taula en el camp de les primeres traduccions en el català i, en part, és per la bona feina que ha fet en l'edició de diverses obres d'en Pasolini en aquesta llibre. Llengua, no? Perquè, de fet, tenim obres de teatre com els Tours al Friül, però també altres textos com Empirisme Erètic, Romans, Teorema i Actes Impurs, no? De fet, en el seu catàleg fins i tot hi trobam l'assaig Les Sendes de Pasolini a càrrec d'un dels nostres escriptors de referència, com és en Jaume Pons a l'Horda, no? Un altre editorial...
De fet,
que també...
Jaume Pons és un gran coneixedor de la figura de Pasolini.
Increïble, sap de tot, i a més que bé que ho contes, punyetera, sí. És meravellós. Sí, sí. I a més, també hem de dir que hi ha un altre editorial, això sí, per només centrem-nos en el cas de Leonard Montaner Editor, que ha tret llibres d'en Pasolini en el català, com és Godall, no? En el seu catàleg hi trobem una recopilació imprescindible de la seva poesia sota el títol La nova joventut, i que no deixa de ser un recull a càrrec de Eloi Creus, que basta 3 dècades i mitja de producció poètica, que ja n'hi ha, si mateix. Avui, precisament, commemoren també l'aniversari de la publicació de La vida violenta, la primera novel·la d'en Pasolini, i hem de dir que és una obra que també la podeu trobar traduïda en el català gràcies a L'agulla daurada, no? Per tant, mai és tard per poder redescobrir o redescobrir l'immens llegat que ens deixa en Pasolini.
Sí, i tota la seva obra, que ara també s'està reivindicant, també s'ha publicat Petróleo en castellà.
Sí, sí, sí.
No fa massa per celebrar aquest 50 aniversari, i també sé que hi ha una obra de teatre de Petróleo que...
Sí, jo aquesta la tenc pendent encara, me fa moltes de ganes.
Pintura, te pot donar una primícia, però arribarà a Mallorca.
Uep, 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 això...
Ja t'explicaré quan i com.
Ara, quan se tanquin els micros, en parlarem una mica.
Però sí que hi ha intenció de fer-se, perquè a més és una posada en escena molt, molt espectacular d'aquesta obra de Pasolini, i també hi ha l'anècdota que enguany, que és en Blai Bonet, Blai Bonet diu, clar, Blai Bonet tenia també com tota aquesta inventiva,
sí,
que
evidentment,
tota aquesta imaginació.
Evidentment.
I ell diu, tot i que bé, els seus biògrafs crec que sí que ho confirmen, que hauria conegut en Pasolini, perquè en Pasolini sabeu que va anar a fer una conferència a Barcelona.
Uep.
I en Blai Bonet hi va anar.
Molt probablement, i d'això succeir, perquè...
I clar, era com un dels seus...
referents.
Sí, exacte, de Blai Bonet, i conta un poc l'admiració que tenia també cap a la figura d'en Pasolini i la seva obra punyent, arriscada.
És així.
I a vegades no per tots els públics.
Incòmode, més no poder.
Sí, sobretot al cinema.
Sí, si ven calc unes pel·lícules, vull dir, és per aferrar-se fort a la butaca. Sí, vaja que sí.
Sí, sí, sí. I de... també ho havien repassat, i si voleu llegir-lo...
Hi ha un bon assortit de llibres.
Montaner,
encara
sí.
Que ja haguem passat Sant Jordi, bé, també estem ara en preparació de la fira del llibre de Palma, vull dir que
ja,
tindreu l'oportunitat
no
també de carregar. Vull dir.
Dia 29 d'aquest mes.
És així.
S'inaugura la fira del llibre.
És així.
Aquest dia, que serà un divendres. Mm-hmm. Així que hi sereu, bon
sí,
guany.
I tant,
també.
I tant. Serà una altra...
Plaça Espanya, se confirma.
Si no vaig errat, sí, no?
Crec
jo
que sí.
Espero que sí, perquè l'any passat
que sí,
va ser meravellosa.
A més, ja fa ombra i passa oratge a Plaça
sí,
Espanya.
Sí, a més, molt ben comunicada.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, tot això avui mos ha ocupat. Moltíssimes gràcies, Tomeu.
A vosaltres.
Una setmana més per brostejar la història. Ara hem de fer una petita pausa i tornem tot una.
I de tres ràdios, humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'Ivetres Fàrio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem, i ara vos hem d'explicar que aquest divendres i dissabte es fa una nova edició de Tinta Il·lustre, el Festival d'Àlbum Il·lustrat i Llibre Infantil a Mallorca, que celebra ja la seva 8a edició.
Silenciosament dibuixen un llençol blanc, perfils, siluetes i retats dels astres que no tenen cap nom. Que no tenen cap nom.
Tinti Il·lustre, il·lustradora Escola Catalana Rocío Bonilla farà una masterclass sobre el procés de l'àlbum il·lustrat. O també el català Xavi Bonet, que va compartir el seu procés creatiu. Són dues d'aquestes classes de l'edició del festival que es durà a terme aquest divendres i dissabte a l'Aró i a Ciutat. Rocío Bonilla és una de les autores espanyoles amb més projecció internacional. Escriptora, també ha publicat més de 50 llibres i ha estat, atenció, traduïda a més de 30 idiomes i els seus llibres han rebut diversos premis. L'any passat es va convertir en l'escriptora catalana més traduïda en 248 traduccions per davant de Mercè Rodoreda.
I nosaltres volem parlar amb ella perquè és a punt d'arribar a Mallorca. Rocío Bonilla, com estàs? Benvinguda.
Hola, bona tarda. Doncs estic superil·lusionada, amb moltes ganes de que arribi divendres i ser allà amb vosaltres.
Que bé, que bé. Primera vegada en Tinta Il·lustre, Rocío?
Doncs mira, el Tinta Il·lustre sí, és la meva primera vegada i sí, estic tan emocionada és perquè realment amb en Miquel fa com 3 o 4 anys que estem intentant encaixar-ho i finalment aquest any ha estat possible.
Ha anat bé, clar, és que amb aquest currículum deus tenir una agenda, Rocío.
Bueno, és que en aquesta època coincideixen un munt de fires i un munt de compromisos. Pensa que la primavera pels autors i pels il·lustradors, clar, tenim Sant Jordi, a banda de Sant Jordi tenim el pre-Sant Jordi, el post-Sant Jordi, Fira de València, Fira de Madrid, Fira de Lisboa, vull dir que s'acumulen un munt d'esdeveniments.
Com podíem definir la teva literatura, Rocío, i per què decideixes un bon dia il·lustrar i escriure per joves i infants?
Doncs, a veure, jo, encara que hi una mica cursi dir-ho, jo penso que després de la trajectòria professional que he tingut, que he estat immersa en diverses disciplines, en el moment que vaig caure en el món editorial, a la literatura infantil, vaig tenir realment la sensació i el convenciment de que ara mateix estic on he d'estar i ara estic fent realment el que m'agrada i el que vull. Jo vaig començar il·lustrant. Jo sóc llicenciada en Belles Arts, el que passa que les coses de la vida doncs m'han portat cap a altres disciplines, vaig estar molts anys en publicitat, però en ser mare i tornar a prendre contacte amb els llibres infantils, de cop se'm van com obrir els ulls, no? I a partir d'aquest moment va anar com tot molt ràpid, no? M'he forjat una carrera en relativament poc temps, penso que ara uns 12 o 13 anys dins d'aquest món, I realment és que m'encanta, o sigui, m'encanta, m'agrada veure el món des dels ulls dels infants i realment em torno una mica a la Rocío, aquella Rocío petita, no?, quan me sento a escriure o a il·lustrar un nou àlbum i és una sensació molt xula.
Sí, de fet, a la teva pàgina web surts tu de petita amb un full i un llapis a la mà.
Sí.
Com rememorant d'on va començar tot, no?
Sí, sí, és curiós perquè cap dels meus... No tinc cap tradició familiar d'artistes, ni de dibuixants ni cap altra disciplina artística, però en canvi sí recordo que des de ben petita els meus pares sempre em van posar a prop. Papers, llapis, tota mena de colors. No sé si tenien un... La meva mare sempre deia que jo havia nascut amb un llapis a la mà, o sigui, no sé si va ser aquest pàlpito, no?, que els va donar.
Clar, i el fet de tenir tant de llapis i tant de paper al teu abast, creus, Rocío, que ha marcat no només la teva trajectòria, sinó també que se desenvolupassin certes habilitats? Ho dic perquè vàrem entrevistar en Guillem Martorell, que és un nin d'11 anys de Santa Margalida, que, clar, son pare era llicenciat en Belles Arts, diu que per casa seva sempre hi havia papers de grans dimensions i llapis per pintar, i acaba de publicar un llibre il·lustrat en només 11 anys. Clar, supos que això, com que sa família de vegades també potencia un talent que ja és, però que ajuda a que et s'enleixi.
Sí, és així. Jo penso que no només, per exemple, en aquest cas que m'expliques, no?, del dibuix, sinó més amb la, quan parlem de lectura, quan parlem de nins lectors. Jo penso que al final els infants fan molt el que veuen a casa, no?, i tenir doncs lectura a prop, llibres a prop. Jo tenia molts llibres a prop també, no?, i colors i tot això. I després jo penso que al final arribar a fer el que vols fer, en aquest cas meu, no?, de crear àlbums il·lustrats, al final és fruit de... Sí que penso que hi ha una voluntat o un talent, si em vols dir, innat, però després darrere realment hi ha moltes, moltes, moltes hores de feina.
Hores de feina que explicaràs, entre d'altres coses, m'imagino, aquest divendres a la Masterclass, el procés de l'àlbum il·lustrat, però dissabte participes a un contacontes del consultori de la senyora Ainou en contacontat i faràs il·lustració en viu, que això no sé si és ja el repte més gran per un creador. En directe, posar-se a fer feina i que la gent el vegi, com ara que s'ha posat de moda en els museus, veuen els restauradors com estan fent feina i han su pinzellet intentant restaurar un quadre.
Sí, la veritat és que, clar, les primeres vegades que ho fas sí que impressiona molt, no?, la responsabilitat d'estar allà davant de tanta gent fent, però després, al cap del temps, i l'experiència també et dona, no?, la capacitat aquesta com de posar-te amb espontaneïtat i realment amb molta llibertat i sense por del que surti, perquè realment sempre te n'adones que acabes comptant amb tota la complicitat de la teva audiència. Jo penso que, per mi, em carrega molt més de responsabilitat quan m'he de sentar a plantejar-me un nou àlbum, i en aquest cas estic sola al meu estudi, però realment aquesta responsabilitat davant d'uns lectors i lectores que jo considero que són el públic més exigent i més despietat, que són els infants, aquesta sí que fa por.
Per fer 50 llibres s'ha de ser una dona disciplinada, ho dic perquè jo ara m'estic imaginant el procés creatiu, que de vegades no sempre és fàcil que les muses venguin de visita. No sé si en aquest cas Rocío Bonilla és una dona disciplinada i quan seu, dibuixa i comença a fer feina.
Sí, s'ha de ser molt disciplinat. Jo en sóc de disciplinada. De tota manera, també tinc companys il·lustradors que no en són gens, que en són molt caòtics i també són molt prolífics, amb la seva obra. De tota manera, no, sí, jo necessito, per la meva manera de ser, sóc molt endreçada, molt organitzada i necessito una rutina. I ara et corregiré una petita cosa, però que no són 50, de fet són 82.
Ah,
ara mateix.
I de 80, mira, sabut que havíem mirat la informació antiga.
És que costa molt anar actualitzant els webs i les dades, cosa que hauria de fer més sovint, la veritat.
No, és que clar, amb aquesta producció és complicat també. Rocío, és fantàstic. Diuen que, no sé si aquesta dada és certa, que ets més traduïda que la Mercè Rodoreda d'ara mateix.
Sí, la veritat és que sí. Són dades que van sortir, va publicar l'Institut Ramon Llull fa uns mesos, crec que va ser abans de la Fira del Llibre Internacional de Guadalajara, i sí, et quedes una mica gelat de veure aquestes dades.
Clar, però deus estar contentíssima quan veus que la teva literatura és per tot el món.
Sí, home, per suposat, és un orgull immens. És un orgull immens saber que t'estan traduint tant i sobretot impressiona molt saber que lectors i lectores de tot arreu del món es poden sentir identificats amb la teva obra, amb algun personatge, amb una escena, amb una acció, amb una emoció, no? Uh-huh. Això realment és molt gratificant.
A qualque personatge que li tinguis una estimació especial, allò de tots són fills teus.
Sí, mira, tu mateixa t'has contestat. Jo realment, quan em pregunten quin és el teu llibre preferit, clar, no et podria dir, jo tinc tres fills, no et puc dir quin dels tres m'estimo més perquè no és veritat, però sí que és veritat que, esclar, a veure, jo seria molt injusta si no fes menció a Minimoni, que és el meu personatge més conegut, i realment el llibre De quin color és un petó és l'obra que a mi, diguéssim, em va posar en dintre del panorama i de la visibilitat, em va donar visibilitat dintre del món editorial, no només nacional, sinó internacional, no? Va ser el boom de Quin color és un petó, i Minimoni em va donar, doncs, aquesta visió internacional, i seria molt desagraïda si no ho mencionés.
I de la mencionant, clar que sí. Que és més important a l'hora d'escriure un llibre infantil, si maig o test, o està per igual, si important, sí.
En el cas de l'àlbum il·lustrat té la mateixa importància. En paraules d'un il·lustrador meravellós de gràfica que es diu Bev, que vaig conèixer a Mèxic, ell deia que l'àlbum il·lustrat és com un vals, que un vals no el pots ballar tu sol, necessites una parella, i que la teva parella dintre del vals no només t'acompanya, sinó que el que fa és, diguéssim, potenciar la teva bellesa, i tu fas el mateix amb ell. I l'àlbum és exactament així. així. És un format en el que el text, a vegades, molt breu, mai és literal amb la il·lustració. La il·lustració mai és literal amb ell, i tots dos s'engrandeixen, s'amplien, s'enriqueixen i fan del format un producte molt especial, amb molts estrats de lectura que poden abordar des de nens de 2 anys fins a persones... Bueno, no dic fins, perquè realment l'àlbum no té un fins, no acabaríem el lector, no podem dir allò de aquest text és de 8 a 9, no, vull dir, no té final.
Entrant a la teva pàgina web, fantàstic veure un llibre traduït a l'estranger japonès, un en rus, un en italià, francès... Els ho guardes tots? Te fa com especial il·lusió veure les traduccions.
Sí, la veritat és que quan me'ls envien els meus editors, em guardo una còpia de cada idioma, i sí, és molt divertit. Tinc aquí davant, estic veient el meu prestatge amb tots els idiomes, i sí, fa molt riure, de vegades.
I de Rocío Bonilla, moltes gràcies. Tenim moltes ganes que venguis a explicar tot això, sobretot primer en aquesta masterclass, que hi ha molta gent interessada i que sempre hi ha molta participació en aquestes jornades professionals dels Tinta Il·lustre, que farà una conferència, el procés de l'àlbum il·lustrat.
Exactament.
I llavors, dissabte, tothom cap a l'Aró, primera vegada que es fa en aquest poble fantàstic de Mallorca, el consultori de la senyora Inou i tot allò que faràs, que te podran conèixer, signar i allò que vulguin, no?
Exactament. Són moments molt xulos perquè, clar, els il·lustradors som animals molt solitaris, sempre estem aquí ficats al nostre estudi, no? I aquestes petites finestres que tenim per conèixer, doncs, els nostres lectors i xerrar una estoneta, que t'expliquin què els hi ha semblat, què els hi ha agradat més... Tot això està molt bé, és molt bonic.
I de Rocío Bonilla, vagi molt bé, moltíssimes gràcies. Fins
gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Ara tornem.